Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia. La Festa Major de Sant Cugat ha donat el tret de sortida aquest dijous 26 de juny amb el pregó a càrrec d'Àngel Llàcer, un pregó en el qual l'actor i director de teatre santcugatenc ha aprofitat per donar veu a diverses entitats locals que enguany estan d'aniversari i han volgut reivindicar les dificultats amb què es troben a l'hora de preparar activitats al carrer. En la mateixa línia ha anat el pregó de la Festa Major Alternativa, que s'han sumat a la Plataforma Cultural Carrer amb la lectura del manifest que aquest dimecres es va fer públic. La Plataforma Cultural Carrer està formada per més de 20 entitats que reivindiquen les dificultats burocràtiques i la normativa municipal amb què topen. Avui divendres l'activitat de la Festa Grossa continua amb tot tipus de propostes. Podeu consultar el programa a www.cugat.cat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha rebut aquest dijous a l'alcalde Josep Maria Vallès en una reunió en què l'alcalde ha aprofitat per parlar dels dos temes que més preocupen els santcugatencs, l'habitatge i la mobilitat, i que ha valorat com alguna cosa més que una reunió institucional.
Jo us he de dir que s'ha mostrat, no ha estat una reunió de simplement cordialitat institucional, sinó que ha estat una reunió de treball, ha estat molt receptiu i molt interessat. Sí que és cert que al final el president de la Generalitat ja ho va dir els pocs dies de ser president, doncs que volia tirar endavant un projecte de 50.000 habitatges, no? I per tant ha estat molt interessat en aquestes propostes, de 50 amb les dues, eh?
L'alcalde ha parlat de Ferrocarrils, Renfe, l'ecobarri de Can Sant Joan i del barri de Can Ametller. L'Ajuntament de Sant Cugat ha obert convocatòria de subvencions al programa Cultura per al 2025 adreçada a entitats i persones que impulsin projectes, activitats o serveis d'interès social i utilitat pública. La dotació és de 137.052,91 euros i el termini per presentar sol·licituds és de 10 dies naturals fins al 8 de juliol. Poden optar-hi tant persones físiques empadronades a Sant Cugat com entitats amb activitat al municipi sempre que compleixin els requisits recollits a les bases generals. L'Ajuntament s'ha sumat a la xarxa metropolitana de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb 21 refugis climàtics al municipi. La xarxa agrupa els equipaments municipals i els espais públics que poden proporcionar condicions de confort tèrmic durant el període estival. Un refugi climàtic és un espai interior o exterior accessible que durant els mesos de més de calor proporciona confort tèrmic, descans i seguretat a la població. Això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari al 91.5 de la FM i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí. Fa poc més de 2 anys va ser nomenada la directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, un càrrec pel qual competia amb 33 aspirants més. Dins de la secció de patrimoni del Faves Comptades, avui tenim amb nosaltres la Mireia Mestre. Benvinguda, Mireia.
Hola, moltes gràcies per convidar-me.
Dirigeixes l'espai de conservació d'obres més gran del país, el que suposa un gran repte en relació amb el patrimoni. Com vius aquesta responsabilitat?
A veure, per mi és un plaer i realment un honor estar a la direcció d'aquest centre, que jo ja coneixia perquè quan vaig començar en el món de la conservació i restauració, de fet ja vaig començar al monestir de Sant Cugat, que és on estava ubicat al centre de restauració en aquell moment, o sigui que és un vell conegut per mi, però realment és un molt de pressió i molta responsabilitat, com deies, perquè sí, ens fem càrrec de tot el patrimoni moble i tot el patrimoni artístic i arqueològic que està vinculat en el patrimoni immoble, en els edificis o en els jaciments, i per tant, clar, Catalunya és molt rica en patrimoni i tenim molts monuments, molts objectes que s'han de preservar per les generacions futures, no? Ara, nosaltres efectivament ens ocupem de tot aquest patrimoni amb una plantilla que és molt petita, que és escueta, que estem intentant augmentar a poc, però comptem amb molts professionals externs que són els que ens ajuden també a fer totes aquestes feines que són necessàries pel patrimoni. I llavors, una de les feines que nosaltres ens hem proposat és també actualitzar la formació i actualitzar tots els coneixements que tenen els professionals que ja estan molt ben formats. Però com que la nostra disciplina canvia constantment i hi ha tècniques noves, metodologies més interessants que es poden aplicar, productes que s'han de canviar perquè són més sostenibles o perquè són més ecològics, llavors també fem aquesta formació dels professionals externs que ens ajuden. O sigui que, sí, per mi la direcció d'aquest centre ha estat, ja dic, un honor, però també una responsabilitat, perquè el que volem és que les intervencions en el patrimoni de Catalunya tinguin el màxim rigor i garantim d'alguna manera la qualitat d'aquestes intervencions, perquè no hi hagin intervencions fallides o intervencions de gent que no és prou professional o que no està prou ben formada, o sigui que garantim aquest rigor en les intervencions, que han de seguir tota una sèrie de criteris d'intervenció que són de caràcter internacional, que no són només del centre de restauració, sinó que són de tipus internacional. Mm-hmm.
Mm-hmm. Quan arriba de nou a un lloc com el centre de restauracions de béns mobles, amb tota aquesta responsabilitat que comentaves, s'estableixen uns objectius. Diríem que els grans objectius que és la vostra missió és el que ara ens estaves comentant, però com a objectius concrets te n'has marcat alguns?
Sí, a part d'això que justament estàvem dient d'aplicar aquests criteris internacionals en les intervencions que es fan en el patrimoni, que són uns criteris com per exemple doncs, mantenir la màxima integritat de l'obra d'art o de l'objecte que s'està intervenint al llarg de tot el procés, garantir la legibilitat de tot el que s'ha afegit, que tots els elements afegits siguin reversibles, que, en fi, que siguin productes o materials estables en el temps, que s'apliquin criteris de conservació preventiva sempre, que hi hagi una documentació estricta i una memòria molt exhaustiva del que s'ha fet, perquè quedi el rastre i la traça, però a més d'aquest paper d'assessorament, jo el que m'he marcat com a objectiu en aquesta direcció és, en principi, tres coses molt importants. Primer, impulsar de totes el que és la conservació preventiva. És a dir, actuar en prevenció de cara a que els danys no es produeixin, si pot ser.
O sigui, menors, no?
Sí. Minimitzar aquests danys en el patrimoni. I, per tant, per fer això cal impregnar de conservació preventiva els professionals que exerceixen aquesta disciplina, però també els propietaris, conscienciar i mentalitzar els propietaris dels béns, que això és molt, molt important, i després tots els gestors d'aquest patrimoni que donen diferents usos al patrimoni, que el posen a l'abast del públic, doncs tothom ha de col·laborar en aquest objectiu de prevenció perquè els danys, si pot ser, no s'acabin produint o perquè s'avaluïn els riscos i també minimitzar aquests riscos que tenim. Això seria, per una banda, que ja fa anys que el centre també està treballant amb això, i ho estem fent conjuntament, no només des del centre de restauració, sinó amb altres serveis de la Direcció General del Patrimoni Cultural, com per exemple el Servei de Museus, o fins i tot amb l'Agència Catalana, que nosaltres pertanyem a aquesta Agència Catalana, dintre del Departament de Cultura, i amb els monuments i museus que pertanyen a aquesta mateixa agència, o sigui, no som sols a treballar en la conservació preventiva. Després, un altre aspecte que jo voldria impulsar és tot el que fa referència a la recerca en matèria de conservació i restauració. O sigui, mantenir el màxim de contacte amb els grups de recerca universitaris que treballen també en el mateix àmbit que nosaltres i en el patrimoni, perquè hi hagi un intercanvi, perquè hi hagi una relació estable amb ells, i a poc a poc anar fent convenis. De fet, una de les coses que volem impulsar i que ja ho estem fent és el laboratori que tenim de materials, que és un laboratori on hi ha un químic i ara s'hi ha afegit una geòloga, i a més, dotar-lo, aquest laboratori, de més instrumental del que tenia. Per exemple, hem comprat un microscopi electrònic, que és un aparell molt sofisticat i que fins ara havíem d'anar a la Universitat Autònoma o a la UPC o a la Universitat de Barcelona per poder fer aquest tipus d'anàlisis. Doncs ara ja el tenim en el centre i això ens facilita les coses, i ens estalvia molt temps. I després hi ha tot el que és l'altre objectiu. El tercer objectiu és tot el que fa referència a la legislació i a la normativa en matèria de patrimoni. O sigui, ara, com sabreu, doncs s'està intentant escriure una nova llei del patrimoni cultural català. Llavors, tothom està col·laborant, tots els àmbits del patrimoni estan col·laborant perquè aquesta legislació contempli tot el que no estava contemplat en la llei del 93, del 1993, perquè doncs, els conceptes del que és el patrimoni també han anat evolucionant i perquè hi ha aspectes que havien quedat a fora. Per exemple, els nostres de conservació i restauració del patrimoni moble, que no estaven gens explicitat els criteris d'intervenció, no estava explicitat que les persones que s'han d'ocupar, dirigir els projectes de conservació i restauració han de ser forçosament gent formada en conservació i restauració i especialistes amb experiència i expertesa en el seu àmbit. Això ha de quedar reflectit en la llei com una obligatorietat. Per tant, la presència del conservador-restaurador també ha d'estar en la llei de patrimoni. I aquests són bàsicament els nostres objectius. N'hi ha d'altres que seran a més llarg termini, com per exemple l'accés a tota la documentació que tenim en el centre de restauració des de l'any 80, que són doncs, fotografies, memòries, imatges, radiografies, anàlisis. Tot això estem fent un esforç de digitalització perquè hi ha un fons molt important que està, per exemple, en suport de diapositives o en suport de plaques d'Ektachrom o en paper, escrit en paper, i tot això s'ha de digitalitzar i posar a l'abast dels especialistes i de tots els interessats, del públic interessat, perquè es pugui consultar. Això voldríem posar-ho a la web. Clar, això és de llarg recorregut, però sí que és un dels objectius que m'he proposat també.
El procés de restauració d'una peça, des de que arriba fins que acaba sortint, m'imagino que passa per molts procediments, per moltes mans, molts professionals, i que és una tasca de temps, no?
Sí, efectivament. Nosaltres, quan... tant si intervenim en el centre de restauració, en els nostres espais, en els nostres laboratoris, com si es treballa in situ, que es treballa molt in situ, perquè nosaltres treballem a tot Catalunya. Llavors, clar, el primer que es fa és identificar l'obra, donar-li un DNI, diguéssim, un número de registre, que és el que relligarà tot el que es farà, tots els processos que es tindran que es faran en aquella obra, sigui d'anàlisi, sigui de fotografies, sigui de la memòria pròpiament del procés de conservació i restauració, tot això anirà relligat amb aquest número d'identitat que se li ha donat al principi. Després, doncs, si són obres que poden venir contaminades, passaran per un procés de descontaminació, diguéssim. Si són obres, per exemple, que estan insectades amb insectades amb xilòfags, amb corcs, doncs tot això es passarà per una cambra d'anòxia on es garanteix que al cap d'un mes aquests insectes estan morts, però no només l'insecte adult, sinó les larves, tot el cicle de l'insecte i fins i tot els ous, que això és molt difícil d'eliminar amb mitjans químics, i doncs es fa aquest procés de canviar a l'entorn eliminant l'oxigen, per entendre'ns. Després de fer aquesta anòxia o de prendre mostres, per exemple, de si tenen fongs les obres, fer anàlisis de fongs, que aquestes anàlisis de fongs ara actualment ens les fan a la Universitat Autònoma de Barcelona, en la Facultat de Veterinària, es prenen fongs, s'identifiquen aquest fongs, es veu quin tractament s'ha de fer, després es fa una neteja superficial i immediatament ja es passa a les fotografies d'ingrés. Tenim un plató fotogràfic impressionant que treballa un fotògraf especialitzat on fa no només fotografies de com està l'obra abans d'intervenir-hi, sinó que fa fotografies doncs, amb llum rasant, amb llum ultraviolada, amb radiacions infraroges, tota una sèrie d'imatges científiques que després serviran per diagnosticar millor quines són les patologies o quins són els danys i les alteracions que presenta l'obra. Després es passa a un estudi de l'estat de conservació de l'obra molt acurat, que moltes vegades quan entren en el centre les obres ja han tingut ja s'ha fet aquest estudi. Després es valora si s'han d'extreure mostres per analitzar, que puguin ajudar a triar a lo millor el procés de conservació i restauració o a saber quins són els materials constitutius, i finalment ja es fa la proposta, ja s'acorda la proposta de conservació i restauració. De vegades quan es fa durant la proposta hi ha conflictes, hi ha problemes de dir, bueno, nosaltres havíem pensat que faríem aquest procés, però resulta que això no respon bé o no és el més adequat, doncs llavors es fan sessions clíniques amb tots els especialistes, es discuteix quin serà el millor procés, finalment s'actua amb tot el procés i llavors ja es fa un repàs final de la presentació final de l'obra i es fan les fotografies finals de l'obra també. Entremig hi pot haver-hi hagut això, doncs anàlisis, radiografies, etc. També tenim un plató radiogràfic, tenim una radiòloga, tenim...
Anant tot bé, quant de temps estem parlant? Perquè jo dic que això sí. porta dies de sí, feina.
Sí. A veure, hi ha processos que són relativament ràpids i que a lo millor poden durar 3 o 4 setmanes, si depèn, és difícil, perquè si s'ha de fer l'anòxia, per exemple, ja dura un mes, i per tant 3 mesos són ineludibles per un objecte petit, a lo millor i amb poca dificultat. Però en canvi, hi ha processos que poden durar anys, molts anys.
Ja. Doncs molta paciència, és un treball que requereix de molta precisió i sobretot de molta paciència també. No ens queda més temps, continuarem parlant del Centre de Restauració de Béns Mobles. És possible que la Mireia Mestre doncs, vingui en alguna altra sessió per parlar-nos d'alguna altra cosa més concreta. Avui l'hem convidat per conèixer-la, saber doncs, una mica com es troba en aquesta nova responsabilitat i que ens parlés una miqueta del Centre de Restauracions de Béns Mobles. Mireia, moltíssimes gràcies per la visita.
Doncs gràcies a vosaltres per convidar-nos a donar una mica de difusió al que és la conservació i restauració i a la professió.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Doncs un dia més ens acompanya el divulgador musical Lluís Cabal per continuar parlant d'aquestes dones compositores de la història. Lluís, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Benvingut.
Moltes gràcies, ben trobat.
I ja estem en el tram final d'aquesta temporada, sí. I no ens hem acabat.
No. Tot just ens hem començat a començar això. Vull dir que portem uns quants dies amb aquest tema i bueno, escolta, el que dongui.
Ens vam quedar en l'última sessió amb una compositora amb arrels
espanyoles. Sí, Marianne Font Martínez, que és el que estem sentint ara és el primer moment de la Sinfonia en Do Major de Marianne Font Martínez. Era, te recordes que era una compositora que vivia a Viena i que es va relacionar doncs, amb tots els músics del moment, Haydn, Mozart, tota aquesta colla, no? Mm. I que tenia de Bahia Haydn i... Bueno, res, només ho hem posat com a enllaç, no? Ella era pianista, cantant, una dona amb molta empenta, una gran compositora, una gran intèrpret de clavecí i res, va ser a més també va ser la primera dona doctora honoris causa a la Universitat de Pàdua i membre d'una acadèmia de divulgació d'aquests com aquella acadèmia de allò que passava a Florència, altra cosa, aquelles acadèmies que dèiem que es reunien erudits per parlar de les arts, doncs sí. A Bologna ella va ser membre de la primera dona que va ser membre d'aquesta acadèmia. I bé, només per enllaçar-ho, perquè ara continuarem movent-nos per Centre Europa i també per les illes britàniques. I mira, si vols posa el següent track i ara parlarem de Sofia Corri-Dussek.
Molt bé, doncs de seguida escoltarem a la Sofia. La Sofia, on l'hem de situar?
Mira, estem com en Marianne Font Martínez, estem al segle XVIII-XIX. Aquí, per això, estem a Edimburg, a Escòcia. Ens movem per les Illes Britàniques. Sofia Corri-Dussek era una cantant, pianista, i això que estem escoltant ara, que és una arpa, ella era concertista d'arpa, també. De fet, actualment, les obres de Corri-Dussek són molt preuades entre els arpistes, no? I les arpistes. Ella va estudiar amb el seu pare i, com que era cantant, també va entrar a l'Òpera d'Edimburg i va estar només una temporada, perquè sembla ser que se'n va anar, perquè no li va... No
es va enfadar amb algú?
Bueno, no li va agradar el rotllo que hi havia allà, saps? Les intrigues que hi havia, els cops de colze, vés a saber què més, saps? També, bueno, fàcil d'endevinar els intríngulis que hi podien haver per allà, doncs ella ho va abandonar i va deixar-ho estar. Llavors, la seva família es va traslladar a Londres i allà van obrir un negoci de publicacions musicals. I va ser a Londres on ella doncs, va començar a triomfar com a compositora.
No està malament.
Sense abandonar mai, recorda que sempre les compositores, i els compositors també, o sigui, molt sovint també la seva faceta d'intèrpret va lligada a la seva faceta de compositor, eh? No ho podem deslligar, i amb les dones compositores que hem vist fins ara, també, eh? Beethoven mateix era un excel·lent concertista de piano, en la seva època era sobretot conegut com a pianista, eh? Després va ser conegut com a compositor. Doncs amb aquestes compositores passa el mateix. Ella, sense abandonar la seva faceta concertística, doncs va començar aquí a ser famosa com a compositora. I va començar a publicar doncs, sonates, valsos i obres per piano i per arpa, cosa molt original en el moment. Perquè,
sí, perquè dèiem, no n'havíem parlat fins ara.
No n'hem parlat fins ara d'arpa, i el repertori d'arpa diríem doncs, que estava una mica minvat, no? i ella fa unes grans aportacions en aquest instrument. Allà a Londres, s'envolta dels grans compositors del moment, de Haydn, per exemple, que n'havíem parlat amb la compositora anterior, Marian von Martínez, que era el seu veí, el jove Haydn.
Ai, sí, aquell edifici tan emblemàtic.
Aquell edifici que a mi m'hauria agradat anar-hi a viure.
Sí, tant.
Doncs Haydn, després també, va tenir una vida molt llarga, 80 i tants anys, i va viure molts anys a Londres. I allà el va conèixer també, i va treballar en moltes ocasions amb el mestre Haydn, i ella també va ser qui va introduir la música de Mozart a Anglaterra. I llavors, mira, mentre seguim parlant, poso un momentet l'altra pista, que em fa especial il·lusió posar-la, ara veus per aquest. Continua sent Sofia Korydusek.
Això per què ho has volgut destacar?
És molt curiós, perquè és una obra, és unes variacions sobre un tema de Rossini, a qui també va conèixer, i és una formació molt curiosa, és per pianoforte i arpa. Pianoforte és aquell instrument que és, de fet, és l'antecessor del piano, podríem dir pràcticament que és com un piano, però bueno, té certes diferències en quant al mecanisme, però bueno, seria l'antecessor del piano, no? Llavors, i em fa una espècie d'il·lusió perquè, no sé si et fixes amb el so, és un so ben curiós, no?
Sí, el de l'arpa.
Bueno, i el conjunt, sona una mica antigot,
sí,
no?
Sí, sí.
No és perquè sí, perquè aquesta versió, precisament, està tocada amb una arpa del 1816 i amb un pianoforte del 1825, dos instruments originals de l'època.
Dues relíquies, eh?
Dues relíquies, sí. Per això sona d'aquesta manera, tan especial, no? Doncs com dèiem, ella va conèixer Rossini també, i d'aquí aquesta variació, aquestes variacions sobre un tema de Rossini. Bé, de fet, ella després, com dèiem, a Londres va ser molt coneguda com a compositora. Més tard va enviudar, i quan es va tornar a casar amb un músic, i es va retirar una mica de la vida pública, de la vida concertística, i va fundar una acadèmia de música, que també va ser molt de molta reputació a l'època, i bueno, ella va acabar els seus dies, va morir el 1847, no, havia nascut el 1755, va morir el 1847. 1755 és previ a Beethoven, eh? Beethoven neix el 1770, més o menys per situar-nos, i Mozart neix el 1756, un any més tard que ella. Bé, ho dic més que res per veure en quina època ens estem bellugant, eh? Doncs ella va morir el 1847, dedicada plenament a la docència i a la promoció de l'arpa, com a instrument pel repertori arpístic i com a instrument solista.
Doncs dins del món de la música eren dones així com molt polivalents, eh? El mateix es dedicaven a la docència, a la composició, a la interpretació, una mica de tot.
Una mica de tot, sí, 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 sí. I bé, i ara passarem a la següent compositora.
Com es diu?
Maria Teresa von Paradis. Doncs aquesta tornem a Viena ara, eh?
Sí?
Tornem a Viena. Mira que és bonic això. Això és una siciliana de Maria Teresa von Paradis, per violoncel i piano.
Sí que es nota una sonoritat molt, molt diferent. Aquesta com més nítida, més clara, no? Més elegant, potser?
Sí, a més està interpretat per una violoncelista que va morir molt jove, Jacqueline Dupré, una violoncelista extraordinària que, va tenir... Ja fa molts anys que va morir. Va tenir una carrera molt curta, però ha quedat aquí les seves interpretacions com a referències en el món del violoncel. Aquesta compositora, Maria Teresa von Paradis, també pianista, cantant i compositora, era filla del secretari imperial de la cort, una mica com Marian Font Martínez, que el pare també estava lligat a la cort, no?
Exacte.
I aquesta noia sembla ser que era una persona d'una intel·ligència extraordinària i una memòria prodigiosa. Va aprendre el piano, cant, composició, i a més parlava de manera fluida italià, francès, anglès, a més de l'alemany, i havia estudiat ciències, no? I es va quedar cega als 5 anys. Suposo que d'aquí el desenvolupar aquesta memòria o... Bueno, quan un li falta un sentit, no?
Desenvolupar els altres.
Desenvolupar els altres, no? Mm-hmm. I ella, com dèiem, era famosa per la seva prodigiosa memòria, no? A part de les seves prodigioses interpretacions. Va ser alumna d'Antonio Salieri, que és aquell compositor que jo trec molt sovint, que la gent li té mania perquè la pel·lícula Amadeus era el dolent, i jo sempre el reivindico, perquè Salieri va ser també el professor de Beethoven, i era un grandíssim professor i un grandíssim músic. Però bé, bueno, la pel·lícula el deixen molt malament. Ella també va ser alumna de Salieri, i als 11 anys va fer un concert davant de l'Emperadriu, i per aquest fet això li va valdre que l'Emperadriu li concedís una beca, una pensió, per poder-se dedicar a estudiar. I mira, ja veuràs, si vols, posem l'altre track i t'explicaré una altra cosa. Bé, aquesta noia, que havia nascut el 1759, coetània de Mozart, no? Doncs el 1775 va conèixer a Mozart, el va conèixer. I sembla ser que Mozart va quedar impressionat pel seu virtuosisme, per la bona intèrpreta que era el piano, no? I sembla ser, això que estem sentint, no és... Maria Teresa Font Paradís, això és un concert de piano de Mozart, concretament el concert per piano número 18 en si bemoll major, que és un concert que va escriure Mozart per ella.
Ah, sí?
Per Maria Teresa Font Paradís, de lo astorat que va quedar, de lo bona pianista que era.
Va ser un present, no?
Li va escriure per ella aquest concert de piano. Sembla ser que també Haydn n'hi va dedicar un, no està clar quin, però bueno, sembla ser que n'hi va dedicar un, i ella, perdó, clar, pel fet de la seva invidència, no? Clar, la memòria, però tenia un repertori de més de 60 concerts que se seia al piano i els tocava, des de memòria, eh? Estem parlant d'aquesta prodigiosa memòria que tenia. Ella va viatjar per tota Europa, sobretot per París, per França, per Alemanya... Com a intèrpret, fent concerts, i també el seu marit, Johann Riedinger, no us dic res aquest nom, però ha passat a la història perquè li va inventar per ella una taula de Braille per poder composar.
Ah.
Una taula de Braille musical. I sembla ser, jo no hi entenc gaire d'això, però sembla ser que aquest sistema ha
evolucionat i ha arribat
fins
als nostres
dies.
Això va ser
l'embrió del Braille musical a nivell mundial.
Ah,
això va ser el marit de Maria Teresa Font Paradís.
Potser que l'haguessin anomenat una mica més, no? Ni
potser
que sigui sí, perquè ens sonés.
Bueno, a lo millor la gent que hi entén potser n'ha sentit parlar. Jo clar, la veritat és que no n'havia sentit parlar.
El deixem aquí perquè...
Però sí, sí, però aquest fet és un fet... és una realitat, eh? Vull dir, ell va inventar això. Maria Teresa Font Paradís era una compositora... molt prolífica, va escriure 8 òperes, malauradament 5 s'han perdut, però 3 han arribat, i també va escriure un gran nombre de cantates, música instrumental, sinfònica, de cambra, també després dels seus viatges per Europa, quan va tornar a Viena es va dedicar a l'ensenyament, i també el 1808 va fundar una escola de música per noies. Bueno, doncs, perquè les noies que volien estudiar música, doncs, poguessin estudiar igual que els homes, no? Doncs, doncs això. I ella allà era a part de ser la seva escola, ella era la professora de cant, de piano i de teoria. I s'hi feien cada diumenge una sèrie de concerts que també van ser molt, molt... Bueno, van tenir molt de ressò a l'època, a la Viena de l'època.
O sigui que aquesta gent vivia pràcticament per la música, de la música, és que tot estava relacionat amb el món de la música, perquè clar...
Sí,
per...
sí, bueno, esclar. Però això, bàsicament, tothom que s'ha dedicat a la música al llarg de la història ha tingut a tocar, valgui la redundància, moltes tecles.
No?
Perquè clar, d'una sola cosa no... No,
però vull dir que han exprimut bé la...
Sí, sí, esclar, el seu talent, sí. L'han aprofitat al màxim i l'han...
Que no han potenciat només un. És a dir, que s'han dedicat, com deies tu, a tocar totes les tecles.
Totes les tecles, i bé, a més a més. I bé, a més a més. Bé, igual que Sofia Corriusec, ella també, doncs, l'última etapa de la seva vida la dedica a la docència. Va morir el 1824, deixant un llegat compositiu importantíssim. Mira, sentirem la propera pista, que també és d'ella.
De la Maria Teresa.
Maria Teresa Font Paradís.
Sí? Vinga, som-hi.
Això és el gènere lied, no? La cançó. Molt, molt, molt preuat entre els compositors de l'època. Això és la cançó del matí d'un home pobre, també de Maria Teresa Font Paradís. Volia continuar amb una altra compositora, Sofia Gel, però ho deixarem per la propera temporada, perquè tampoc és qüestió de
passar ràpid i corrents.
Sí. No? Però ja que estic, per acabar, si em permets una petita lleugeresa, t'explicaré... Mira, posa, sisplau, la següent música...
I amb aquesta tancarem.
Acabarem. Si em permets, aquí explicaré una anècdota i així acabarem la temporada. Mira, no sé si sona, això és la mateixa sicilien que hem sentit abans en violoncel, però tocada en violí. De Maria Teresa Font Paradís. El primer que hem sentit, llavors, quan he parlat de la Jacqueline Dupré, que ja és morta i tot allò, doncs és la mateixa que hem sentit, però tocada en violí. I per què l'he posat aquí? Perquè és una de les primeres gravacions que hi ha. Aquí toca Alfred Cortot. Cortot s'escriu, perquè és francès. Alfred Cortot. Saps que els francesos fan aquestes coses, escriure lletres que no diuen. Alfred Cortot. I Alfred Cortot, un gran violinista de principis del segle XX, finals del segle XX, principis del segle XX, gran amic de Pau Casals. De fet, el trio internacional de l'època era... Cortot, Thibaut, Casals. Aquest era el gran trio piano, violí, violoncel, que als principis del segle XX van recórrer tot el món fent concerts. Eren aquests. Llavors, hi ha una història molt divertida de Cortot. Cortot era un gran, com dèiem, un gran violinista i vivia a París i sembla que tenia un alumne de violí que tenia molts diners. Era un milionari de París que, bueno...
Que volia aprendre.
Volia aprendre el violí. Sembla ser que no se'n sortia molt bé, però bueno, l'home li posava interès. No? Llavors aquest home es va organitzar un concert a la sala Pleyel, a París, la sala Pleyel, és la gran sala dels concerts, no? I es va organitzar un concert pels seus amics i va convidar tots els seus amics, no? Llavors, sembla ser que el dia del concert, el mateix Alfred Cortó, violinista, el professor, l'acompanyava al piano, perquè també tocava una mica al piano. I al moment de sortir a tocar, de començar a tocar, el professor va demanar si hi havia algú al públic que pogués pujar a girar les pàgines. I hi havia el Jacques Thibault, que era el professor era Thibault, i hi havia el Cortó, que era el pianista amic seu, va pujar a girar les pàgines. I llavors van fer el concert. Llavors apareixia una crítica l'endemà a Le Figaro, que deia: ahir, a la sala Playel, hi va haver un concert ben curiós. Diu, Jacques Thibault, aquell que ens té acostumats als grans concerts de violí, tocava el piano. Alfred Cortó, aquell que ens té acostumats als grans concerts de piano, girava les pàgines. I diu, i aquell que hauria d'haver estat girant les pàgines, tocava el violí. I amb molt això bo. Acabem. Escolta, molt bon estiu a tothom. I res, escolta, ha sigut un plaer. Espero poder continuar.
I tant, si ens queden això. Encara compositores.
Sí, perquè ara entraríem ja al romanticisme i ja, a partir d'aquí, el ventall és immens.
Acabarem amb la Maria Teresa, que és aquella altra versió, és el número 4. No,
no, no és el que estem sentint, és aquest ja.
Sí. Acabem precisament amb aquesta peça. Molt bé, doncs, Lluís, que tinguis un bon estiu.
Igualment a tots vosaltres.
Que vagi molt bé.
I fins a la propera temporada.
Clar que sí. I fins aquí arriba aquest Faves Comptades d'avui. Demà més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots, adeu-siau.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Dilluns més, a la recta final del programa, ens trobem a la Liz Daimi Abreu, que ens explicarà una nova història, la d'una persona nouvinguda a la ciutat. Qui és avui la nostra convidada, Liz Daimi? Què tal? Bon dia.
Bon dia, Carme. Avui he convidat una noia que es diu Joanna.
Joanna.
Que va arribar a Espanya fa 8 anys, més o menys. Ja és mitja catalana.
Sí. O sencera, sí. No mitja, ja per mitja no la deixem sencera.
I des del principi s'ha disposat a participar amb nosaltres i explicar-nos la seva història.
Joan Lane.
Sí, correcte.
D'on vens?
Soc anglesa,
sí.
Però el meu marit i la meva filla són escocesos.
Mm.
Som una família britànica.
Família britànica. Mm-hmm. Molt bé. 8 anys, deia la Liz Daimi, que esteu aquí?
Sí. Aquesta època. També vaig viure a Barcelona 5 anys, quan era més jove.
Vau venir tots junts o
sí.
Heu anat arribant?
No, aquesta vegada sí, tots junts. Mira, jo vaig conèixer el meu marit a Barcelona fa molts anys, no? I vam decidir tornar al Regne Unit, concretament a Escòcia, a Edimburg, per raons laborals, més o menys, no? Per tenir més oportunitats. Però després de tenir a la nostra filla, vam decidir que volíem tornar a Espanya. Realment a Catalunya, però vam acabar a Mallorca, perquè hi havia una oferta de feina, i per això vam viure 3 anys a Mallorca abans de venir aquí a Sant Cugat.
Mm-hmm.
I com va ser aquest procés d'adaptació, aquella primera vegada, com vas arribar a Espanya, concretament a Catalunya, que també tenim el hàndicap de la llengua catalana?
Sí, sí, és cert. Mira, com vaig tenir aquests primers 5 anys a Barcelona, vaig viure moltes coses, ja sabia bastant de la cultura, una mica de l'idioma. Realment volia aprendre el castellà, però sense voler, quasi, sense estudiar, podem dir, sí que vaig aprendre una mica de català. I una vegada que havia tornat al meu país, a Gran Bretanya, pensava, quina llàstima que no vaig aprofitar per estudiar el català. Doncs un dia vaig escriure a Google Catalan Edinburgh, català Edimburg, i sí que hi havia classes de català. Doncs vaig estudiar català a Edimburg i sí, vaig agafar A2 i B1 fent exàmens a l'Universitat de Glasgow, però era per l'Institut de Ramon Llull. O sigui, tenia un certificat, però amb els estudis a Escòcia, que és una mica estrany.
Mira que bé. I a casa, en algun moment, parleu en català?
La teva... No, mai. Parlem en anglès.
Parleu en anglès. La teva filla va a escola?
Sí, va a una escola pública aquí a Sant Cugat, doncs ella parla anglès, castellà i català, evidentment.
Mm-hmm. Ja la Joan està fent el de suficiència 3, no, Joan?
Sí.
Per obtenir un C1. Jo
sí.
Lo vaig conèixer precisament en una xerrada que fan en la Casa de Cultura per al CPNL,
sí,
que es diu Alumnes Experts. I ella va parlar en aquella xerrada d'un tema que li agradava, que no era precisament experta, però li agradava i va parlar de
la
dislèxia.
De la dislèxia, sí, que és un tema que m'interessa molt, però des de la classe de CPNL, el nostre professor, el Josep, ens va donar l'oportunitat, si volíem, de parlar en públic. I això era un pas bastant gran, no? Perquè jo sóc molt acostumada a parlar en públic, fer presentacions, fer formacions, però en català mai. Estic molt afortunada d'haver tingut aquesta experiència.
Quan decidiu tornar tu i el teu marit a Espanya, a Catalunya, quin és el motiu principal?
Jo crec que amb la nostra filla és que la cultura em semblava més oberta i més fàcil amb els nens. Per exemple, pots sortir en família, a sopar, i a Gran Bretanya no és tan així. A la nit és més tot un tancat a casa, i això és només un exemple, però això no ens agrada tant, i aquí et sents una mica més, no sé, més lliure.
Més lliure.
Sí, lliure, sí, lliure, perdó.
A què us dediqueu professionalment, si us ho puc preguntar?
Sí, mira, jo a Citibank, a Barcelona, i també a Escòcia, en el Royal Bank of Scotland, vaig treballar en gestió de riscos operacionals. Però la meva última feina aquí era més de logística i planificació.
La vostra vida aquí és normal, vull dir, sou estrangers que us heu adaptat al nou país, a la nova cultura, sense problemes.
Sí, mira, per mi sempre volíem integrar-nos, i com la nostra filla va a una escola pública, crec que això ajuda. Potser una escola concertada també va bé, però potser a vegades, segons l'escola, les escoles internacionals potser que et trobes més amb més estrangers. Doncs nosaltres cada dia tenim l'oportunitat de parlar amb altres pares d'aquí, també de fora. Però, a més, en l'escola podem, no sé, participar a la cercavila, per exemple. Uh-huh. El meu marit va fer de gegant de l'escola Collserola fa una estona, fa unes setmanes, i això és una experiència, bueno, meravellosa, no? I una immersió.
Sí, sí, és una immersió, clar. Participar de les activitats que organitzen les entitats, que faciliten, doncs podré entrar en aquesta comunitat, clar. No? Això realment sí que és una uh-huh. experiència que us acosta, no? A la gent nova, sí. que arribeu a un lloc i que no coneixeu a ningú, i les escoles, vull dir, quan una família té nens, uh-huh. l'escola és dels primers llocs de contacte, no? Uh-huh. Comenceu sí. a conèixer altres famílies, altres persones.
Sí, mira, la benvinguda era fantàstica. He de dir que des del primer dia, bàsicament, ens van convidar a festes infantils, també. O sigui que van sentir sempre molt, molt a gust.
Mm. Trobeu a faltar alguna cosa del vostre país?
He de dir, no especialment, no? Potser algun producte d'alimentació o no sé, la televisió o l'humor britànic, però avui en dia és molt diferent. Clar, fa 24 anys, quan vivia a Barcelona, era molt diferent. Aquí ara hi ha tendes de productes britànics, també aquí als supermercats de Sant Cugat pots trobar les coses que vols, o hi ha Netflix, és molt diferent, no? YouTube, no? Si vols veure, no sé, una sèrie de comèdia, pots. Doncs les coses han canviat molt en aquest sentit.
Però manteniu relació? Us ha quedat algú, família, amics, allà?
Sí, ara no tinc molts familiars. Per exemple, el meu germà viu a Noruega, doncs fem, evidentment, viatges, però no sempre a Gran Bretanya, sinó a altres llocs.
I el clima també és
el clima,
molt diferent.
El clima aquí ajuda, sí.
I crec que tu mateixa t'has posat el repte també d'aprendre la llengua, de parlar-la sense vergonya. Quins consells t'agradaria donar-li a la gent que arriba, però també a la gent que arriba als estrangers, aquí,
sí.
als catalans? Mm-hmm.
Jo crec que realment pels nouvinguts diria això, no? Participar en les activitats, especial, jo crec que és més fàcil si tens nens. Si no tens nens potser costa una mica més, mm-hmm. però a les escoles sempre hi ha, no, activitats com la cercavila o no sé, alguna excursió potser, o fem una vegada a l'any un dia de manualitats, no? Per posar una mica més maca l'escola. Tot suma, no? Tot ajuda, crec. I per a la gent d'aquí, de tota la vida, diria especialment, si veus que una persona intenta parlar en català, sisplau, pot seguir en català, perquè tot i que fem suficiència 3, que és el nivell C1, que és relativament alt, hi ha moltes persones estrangeres que diuen que no parlen molt en català, perquè sempre quan parlen i l'altra persona escolta, són estrangers, canvien a castellà. I per això jo tampoc parlo molt català. No és només per això, perquè és clar, si arribes i tu només parles castellà o has decidit començar amb el castellà, cosa que també entenc, potser quan comences una relació després et costa canviar. Però és el missatge que voldria donar a la gent d'aquí.
Un excel·lent missatge. Sobretot en aquests moments, que ja sabeu que el català doncs està molt amenaçat, que cada vegada hi ha menys persones que el fan servir quotidianament en el seu dia a dia. A la Joana m'agradaria preguntar-li pel futur. Com us plantegeu el vostre futur aquí a Sant Cugat, en qualsevol altre lloc del món o tornant a casa a la Gran Bretanya?
No, aquí és casa. O sigui, considero que sóc a casa aquí a Sant Cugat. No tinc cap intenció a tornar ni anar a un altre país. Una cosa que és veritat que no he mencionat és que el Brexit, com a britànics, ens ha fet la vida molt més complicat i em sento molt trista que la meva filla no, ara mateix, tal com és la cosa, amb un passaport britànic, no pot anar a treballar a Alemanya o França, per exemple, com jo he fet moltes vegades, no? Vol anar a aquest país i puc, i no he de demanar un visat abans. Doncs, però no és per això que que ens quedem aquí, sinó perquè som molt contents, estem molt contents aquí.
Que bé. Tu també estàs contenta, Liz Daimi?
Sí, molt contenta, i sobretot amb la gent que he pogut conèixer amb aquest projecte, perquè la gent sempre ha disposada a compartir la seva experiència i és molt gratificant això.
Sí. Doncs com sempre que venen acompanyats de la Liz Daimi, venen a explicar-nos les seves històries. No sé si la Joan vol explicar alguna cosa més. Creus que ens ha quedat alguna cosa important? O algun missatge més, perquè la Joana avui està de missatges, però molt mira, bons.
No,
molt bons.
No, crec que no. Pensaven que m'agrada especialment de Sant Cugat, i he de dir que cada vegada si surts, per exemple, d'un restaurant al carrer Major i baixes i veus el monestir, sempre és impressionant, i crec que tinc 100 fotos al mòbil perquè sempre em sento obligada de fer una foto. Però no, és que és molt bonic, però més missatges profuns no en tinc.
Doncs amb això ens quedem. Agraïm moltíssim a la Joan Lane que avui ens hagi explicat i hagi compartit la seva història, i també a la Liz Daimi que sempre doncs ens porta aquests continguts. A les dues, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, tots dos.
Ràdio Sant Cugat.
Sabies que
les abelles poden reconèixer rostres humans? Aquests petits insectes, coneguts per la seva increïble organització social, tenen una sorprenent capacitat cognitiva. Estudis han demostrat que les abelles melíferes poden ser entrenades per identificar patrons concrets, inclosos rostres humans, associant-los amb recompenses com aigua ensucrada. En experiments, se'ls va mostrar imatges de cares i després de diverses repeticions, les abelles van aconseguir distingir entre elles amb una precisió sorprenent, fins i tot sense recompensa posterior. Això és notable perquè el seu cervell és diminut, de la mida d'una llavor de sèsam, amb menys d'un milió de neurones, comparat amb les 86.000 milions del cervell humà. La seva habilitat es basa a processar patrons visuals simples, com ara disposició d'ulls, nas i boca. Aquest descobriment no només resalta la intel·ligència de les abelles, sinó que també inspira avenços en tecnologia, com els sistemes de reconeixement facial més eficients. La propera vegada que vegis una abella brunzint a prop, pensa que podria estar memoritzant la teva cara.
Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.